la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Abans que res, us fem, com sempre, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui amb la Maria Pifarrer, veterinària, amb qui detallarem els molts efectes i possibles prevencions que els grans sorolls, com els petards, ocasionen als nostres animals de companyia. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com sempre, el programa i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Iniciem aquest nou programa de la veu dels animals i la natura, programa de l'ONG ADA, aquí a Ràdio Estel, com sempre, repassant algunes notícies, i comencem contra la sequera i la desertificació del planeta. Perquè iniciàvem aquesta setmana amb la celebració, el passat dilluns 17, del Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera, una data designada el 1994 per l'Assemblea General de les Nacions Unides. L'objectiu de la jornada ha estat de conscienciar i posar en acció certs mecanismes per combatre la degradació del sòl, que afecta ja a un 40% del planeta. La desertificació és un procés de declivi del territori que provoca pèrdua de fertilitat del sòl i la incapacitat dels diferents ecosistemes per complir amb la seva funció reguladora. Les principals causes d'aquest greu problema estan lligades a l'activitat humana. En són exemples la ramaderia i l'agricultura industrial, la desforestació, la sobreexplotació dels diversos recursos hídrics, la contaminació amb residus agrícoles i industrials i el canvi climàtic, que està comportant sequeres persistents per la manca de pluges i l'increment de temperatures. L'eslògan escollit per la celebració d'enguany ha estat «Units per la Terra, el nostre llegat i el nostre futur». Davant d'aquests dos greus problemes ambientals, desertificació i sequera, és necessari fer un canvi urgent dels actuals models de producció i de consum, que són insostenibles, i aplicar polítiques més contundents per al manteniment i la gestió dels recursos hídrics a nivell mundial. En cas contrari, el futur de l'espècie humana al planeta iniciarà el seu compte enrere. I PETA, als Estats Units, contribueix amb la seva denúncia al càstig a una empresa per maltractament de milers d'animals. Sentència històrica als Estats Units per maltractament animal amb una multa de 35 milions de dòlars a Envigo, una empresa americana dedicada a la cria de gossos Beagle per ser destinats a experimentació en diferents laboratoris d'arreu del planeta. L'entitat animalista americana, PETA, acrònim de Persones pel Tracte Ètic dels Animals, va atendre contínues denúncies sobre el maltractament que patien aquests gossos dins del centre que l'empresa té a Virgínia i va iniciar el 2021 una investigació encoberta. Gràcies a ella van poder-se confirmar les deplorables condicions en què vivien milers de gossos que estaven amuntegats, ferits, desnodrits, malalts i mancats d'atenció veterinària. Aquests gravíssims fets van ser denunciats per la coneguda PETA i van obligar a intervenir el Departament d'Agricultura dels Estats Units. Les inspeccions realitzades per les autoritats federals no tan sols van corroborar les acusacions presentades, sinó que també van observar altres proves de l'extrema crueltat de les condicions en què es trobaven els gossos. Van ser comptabilitzats, en total, més de 70 delictes que contravenen les lleis americanes de benestar animal. I es va constatar com infringien, d'igual forma, la llei d'aigua neta, perquè abocaven contínuament els fems i els residus de les instal·lacions a un curs fluvial proper. Finalment, al maig de 2022, el Departament de Justícia va demandar a Envigo i va exigir aturar la seva activitat al centre de Virgínia i el lliurament dels gairebé 5.000 gossos que hostatjava. Tots els animals van ser repartits per diverses protectores i adoptats, afortunadament, en sols 2 mesos. 2 anys després d'iniciada la investigació, la justícia d'Estats Units s'ha pronunciat amb aquesta sentència que és històrica i que marca una gran fita en l'aplicació de les lleis per la defensa i la protecció dels animals. Si més no, el procés judicial als Estats Units ha evidenciat que el seu Departament d'Agricultura, responsable del compliment de les lleis de benestar animal, va citar més de 60 cops a Envigo entre el juliol de 2021 i el maig de 2022, sense prendre cap mesura més vehement. Això va permetre que l'empresa seguís aquest temps amb les seves activitats. La insistència, tant de PETA com de moltes altres entitats de defensa dels animals, van ser decisives per aturar aquests maltractaments i per poder rescatar tots aquests gossos. L'ONG ADA, que és representant a Espanya de la Coalició Europea contra l'Experimentació amb els Animals, l'SAE, i de Cruelty Free Europe, fa molts anys que demana de posar fi al patiment de milions d'éssers vius arreu del món. Els governs i els científics han de dedicar molt més recursos econòmics i esforços per bastir una ciència sense experimentació animal, amb mètodes alternatius i amb resultats més fiables pels humans.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que el terme metamorfosi deriva del grec i significa transformació i canvi d'estat i de la forma? Aquest procés de mutació i evolució fins a aconseguir transformar-se en un ésser diferent és del que són capaços de desenvolupar un 80% dels invertebrats, com és el cas de les papallones, libèl·lules, abelles, formigues, mosques i moltes altres espècies. En la metamorfosi, anomenada complerta, com succeeix en les papallones, es produeixen 4 canvis o mutacions a partir d'una larva nascuda de l'ou. Primer creix i s'alimenta com a cuc. Després es tanca dins la seva closca aïllada, tornant-se una crisàlida. I al final del seu cicle fa el darrer canvi radical, transformant-se en una papallona preparada per aparellar-se i tornar a començar el mateix cicle vital. En els animals vertebrats, aquesta complexa transformació només es dona en els amfibis en una metamorfosi anomenada incomplerta, com passa, per exemple, en les granotes. Neixen com a petites larves i es van transformant en capgrossos, més tard es converteixen en granotes amb pulmons i 4 potes, havent desaparegut la cua i les brànquies. La metamorfosi és una de les lliçons més fascinants que ens ofereix la natura, vers el complex desenvolupament de moltes de les criatures amb les que compartim el planeta. La mare naturalesa no deixa mai d'esperonar la nostra admiració i motivar-nos a dedicar-li una respectuosa reverència.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Quan parlem del canvi climàtic, sovint diem també escalfament global. Quina diferència hi ha entre aquests dos conceptes?
Bé, la resposta, o sigui, aquests dos conceptes són sinònims, ja que l'actual canvi climàtic tendeix a l'augment de temperatura mitjana mundial, és a dir, el que entendríem com un escalfament global de la temperatura. Però per què he dit actual canvi climàtic? Doncs perquè a nivell de la història geològica de la Terra hi ha hagut altres canvis globals del clima. Com per exemple, farà uns 700 milions d'anys, quan la Terra tenia 3.800 milions d'anys, ara en té 4.500. O sigui, estem parant fa molt, molts anys, milions d'anys. Doncs tots els oceans es van congelar. I és el que es considera la Terra bola de neu, no? O sigui, perquè entenguem, el clima de la Terra no ha estat sempre el mateix. I l'actual canvi climàtic està clarament generat per la humanitat, per emetre gasos d'efecte hivernacle, sobretot cremant carbó, gas natural i petroli. I es diferencia d'aquests altres canvis climàtics que hi ha hagut a la història de la Terra, és que el ritme és molt més ràpid que els processos naturals que ha patit la Terra. O sigui, estem accelerant processos geològics mai vistos pel propi planeta.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb en Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Més informació al web d'Ecologistes, www.ecologistesenacció.org.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Escolteu el Tony Bennett i la Lady Gaga amb un espectacle molt ben muntat, com ho sap fer el show business nord-americà i que els hi dona sempre molt bon resultat. Es tractava de contrastar el passat amb el present. Res millor que el Tony Bennett, cantant ressuscitat després de la desaparició del Frank Sinatra, i un valor emergent com a Lady Gaga, que sota una imatge de persona estrambòtica hi ha una gran cantant i showwoman. Amb aquests ingredients, l'èxit estava assegurat. Ara escolteu noves cançons. Començar el Tony amb Don't Wait Too Long, segueix la Gaga amb Every Time We Say Goodbye i acaben els dos en duets amb I Won't Dance. Després us explicaré detalls que crec molt interessants.
You are the summer and I am the autumn. Don't wait too long. My songs go on while yours just begun. Don't wait too long. Fall is a lovely time of the year when the leaves turn a golden brown. But soon fall is ending and winter is near and the leaves start tumbling down. Oh, why must the moments go by in such haste? Don't wait too long. Winter is coming, we've no time to waste. Don't wait too long. And while my heart's gay
and foolish and free and still can sing its song. Share every precious moment with me. Don't wait too long. Precious moment with me. Don't wait too long.
We love each other so deeply that I ask you this, sweetheart. Why should we quarrel ever? Why can't we be enough clever never to part? Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. Spring about it, I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but I'll strive. The change from major to minor every time we say goodbye.
I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madame, with you. My heart won't let my feet do things they should do. You know what? You're lovely.
And so what? I'm lovely. But oh, what'd you do to me?
And you're gentle,
especially when we do the continental.
But this feeling isn't truly mental.
For heaven rest us, we're not asbestos,
and that's why I won't dance. Why should I
won't dance. How could I
won't dance. Merci beaucoup.
We know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance.
Sou a Ràdio Estel, la veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA. S'acosta la revetlla de Sant Joan, bé, ja és aquí, ja és demà, de fet. I com afecta els animals? Perquè, és clar, els petards, totes aquestes celebracions típiques d'aquí dels Països Catalans, doncs també afecten els animals, no?, en aquest cas, i volem saber exactament doncs, de quina manera els afecten aquests sons, aquests sorolls estridents. I per parlar d'això, tenim avui, una altra vegada, a la Maria Pifarré. Maria, molt bon dia.
Hola, què tal? Com esteu?
La Maria és directora del Centre Veterinari del Barri Llatí a Santa Coloma de Gramenet, especialitzada en patologia, cirurgia ocular animal, membre també del Comitè de Veterinaris per la Protecció dels Animals del Col·legi de Veterinaris de Barcelona. Els gossos, els gats i altres animals, Maria, pateixen sorolls estridents i els pateixen en bona manera. Fins i tot es diu que la meitat dels gossos, en aquest cas, pateixen atacs de pànic davant de sorolls d'explosions, com puguin ser, en aquest cas, petards que sonin amb força, no?
Bueno, imagina't com reaccionaríem els humans si sentíssim el soroll d'una bomba que cau al nostre costat. Pues entraríem en pànic, exactament igual. I això que nosaltres som capaços de raonar i demés. Ells, senzillament, aquests sorolls no són comuns al seu entorn i, bueno, pues, si són més sensibles, pensa que ells, a més, tenen, els nostres animals de companyia en general, tenen una capacitat d'audició molt superior a la nostra, agafen molt més registros. I llavors què passa? Que aquests sorolls que no poden saber d'on venen, que venen de la immensitat de porai i que no puc localitzar i que a més sona com a amenaçant, pues clar, jo reacciono enfront a això. Llavors, depèn de com reaccionem enfront a això, pues tindrem unes actituds unes altres. Però, aviam, si nosaltres, ja et dic, si nosaltres ens estallés una bomba al costat, també entraríem en pànic.
Evidentment, és lògic. Ara parlem una mica de com es pot tractar això, de quines són exactament les causes, però és cert, d'entrada, Maria, que t'augmenten els casos de visites, receptes, tractaments per aquests dies de Sant Joan?
Sí, a pesar de que per redes socials estem avisant i estem explicant i demés, jo, és que a més em sobta molt, perquè cada any insistim en el mateix. Prepara la revetlla, prepara el teu animal, desensibilitza'l. Quan passin els petards i tot això, sobretot, fes un tractament de desensibilització i tal. Però, bueno, el ser humà som així, se'ns oblida, i quan ens en recordem? Avui. Socorre, por favor, necessito que em donguis algo. I llavors, clar, pues, la veritat és que cada vegada hi ha més gent que almenys ho preveu a començaments de juny o la primera setmana de juny, però encara hi ha així i continua havent moltíssima gent que em venen a demanar la pastilla dels petards.
La pastilla dels petards? I quina és la pastilla dels petards?
I lamento, no existeix. Més que res perquè el que abans es donava pels petards als animals i per viatjar i perquè no molestessin i perquè estiguessin tranquils era justament una molècula que se'n diu acepromacina, que el que fa és que et seda però no et trau l'ansietat. És a dir, tu no et pots moure però continues sentint el mateix pànic. Això és una forma de tortura, també, no?
Sí, sí.
Per tant, ja fa anys que, justament en aquesta època, desapareixen aquestes pastilles del distribuïdor. És a dir, ni tan sols jo, si volgués, la podria comprar. És un medicament que nosaltres utilitzem normalment com preanestèsic per sedar l'animal, per preparar-lo per una correcta anestèsia i per poder treballar amb una cirurgia. Però mal utilitzat, pues llavors ens dona aquests resultats d'animals que no es poden moure però estan patint angoixa i ho estan patint d'una forma terrible.
Encara és pitjor, no? Perquè seria com una tranquil·litat en aquest cas pel posseïdor però no per l'animal, perquè l'animal segueix patint igual.
Però pensem també d'on venim. Venim d'una societat on el propietari o amo buscava el millor pel seu animal, però també per ell. Avui en dia estem més preocupats com a companys, tutors o posseïdors, estem més preocupats de que els nostres animals tinguin una bona qualitat de vida. I aquesta és la gran diferència. Fa 20 anys això ningú s'ho hagués plantejat, avui en dia no es pot existir si no pensem així.
Afortunadament, els gossos de mitjana tenen un rang d'audició d'entre els 10.000 i 50.000 hercis, mentre que l'ésser humà només abasta de 16.000 a 20.000. És a dir, que hi ha un rang molt més gran, en aquest cas, d'audició per part dels gossos. En els gats, fins i tot, també, no? També és una...
Sí,
una
sí.
Igual.
Per això, una de les formes d'ensinistrar un gos o un gat és... Has vist, no sé com es diu en català, xiulets. Els xiulets aquests, que xiules,
sí.
i no se sent. Només ho senten els gossos.
Sí,
llavors, clar, pots ensinistrar-lo i pots dir-li, mira, quan sentis això, vine que et donaré un premi. Bueno, pues, i és això, perquè tenen un rang d'audició molt major, igual que tenen un olfacte molt més fi, tenen, bueno, aquests dos aspectes molt més desenvolupats que les persones. La vista la tenim millor les persones que els gossos i els gats.
Però... Algunes, oi? Depèn.
Exacte. Bueno, sí, sí. Clar, de todo hay en esta vida. Sí.
Depèn.
Quan nosaltres... parlem de pors i pànic i fòbies i demés, jo sempre els explico als meus clients que això no millora mai. No és que aquest any els faran por i l'any que ve ja no els ho faran. No millorarà mai, al contrari, cada vegada serà pitjor. I de la por passem al pànic. I del pànic passem a la fòbia.
Seguim amb totes aquestes causes, abans, però, l'última dada, i és que arran de tot això, arran de totes aquestes afectacions pels animals, cada any també augmenten els avisos per Sant Joan, durant els dies de Sant Joan, tant de pèrdues com de recollides d'animals desorientats, perduts, durant aquestes dates, perquè, bé, perquè això, no?, perquè aquest estrès els ha pogut fer fugir al carrer o on sigui, no? Entre un 60 i un 135% d'avisos. Per tant, són dades que són molt importants. I com deies, estrès posttraumàtic en alguns casos i fins i tot, bé, després parlarem d'altres afeccions, no? Però aquest estrès com... És a dir, clar, com els afecta? Els desorienta d'alguna manera, no? Si estan al carrer, els pot ser molt perjudicial.
No és que et desorientis, és que tu sents un soroll, entres en pànic i et comences a córrer cap a on, és igual. Corro. Per què? Perquè vull allunyar-me d'aquest soroll. Després, quan paro, quan se'm passa aquest pànic, quan estic tan cansat que tinc que parar, llavors si m'aparo, miro al voltant i estic, no sé on soc, perquè no sé com he fet per arribar fins aquí. Val? I aquest és el gran problema. De fet, jo tinc tutors que tenen animals que en el moment en què senten els petards, bueno, es posen a córrer i tu imagina't intentar aguantar un gos de 56 quilos corrent desesperat perquè ha sentit un petard.
Per tant, podríem dir que prevenir el carrer, en aquest cas, o almenys sortir al carrer quan no és allò l'apogeu de la festa, no? Que seria potser a la nit, seria bo recomanable.
Aquí hi ha una creença molt errònia, i és que jo tinc el gos que té por als petards, no passa res, sortiré quan estan tots els petards i així s'acostumarà. Al contrari, el que farem serà traumatitzar aquest animal absolutament, i podem inclús aconseguir que es desconnecti del món exterior i que ja li doni igual 8, 8 o 80. Ja és igual, dona el mateix. I llavors jo trobo que és la situació més terrible que li pot passar amb un gos. I això se'n diu a l'ensenyar per immersió. Mai hem de fer això. Quan sabem que al nostre animal li fan por els petards i no li agraden, el que tenim que fer és no sortir al carrer quan hi ha petards. I llavors ve la següent pregunta. Home, clar, però el gos ha de sortir a fer un pipi. Prepara-li una zona a la casa, però no el treguis a les 9 de la nit quan tot el món està tirant petards.
Per tant, tenim aquesta primera prevenció, evidentment. Si el gos té aquesta fòbia, té aquest estrès, no treure'l durant aquestes hores doncs de més explosivitat, no? I altres conseqüències també fins i tot poden ser afectacions com, bé, angoixa, taquicàrdia i fins i tot en certs casos pot... hi ha registrats infarts fins i tot en aquests casos.
No, pots arribar amb una parada cardiorrespiratòria. Sí, sí. Quan tu tens molta por i et poses a córrer com un boig, segregues cortisol. I aquest cortisol et fa córrer encara més i encara pots fer més velocitat. I això el que et farà serà que el cor farà una taquicàrdia, farà tal despesa d'energia del cos que es pot arribar a esgotar i arribar a caure sec, o sigui, plac. Per tant, estem parlant de coses molt serioses, però això sempre quan arriba el moment de la... O sigui, el dia de la verbena, jo dic, demà al dematí agafem el gos i anem a donar passejos. Estarem tot el dia amb ell, que això també és un punt molt important. És que, clar, jo me'n vull anar de rebella, però, clar, no em puc emportar el gos. Bueno, però ho sento, el teu gos ha de quedar amb tu. Si jo estic malalt, o si jo no em trobo bé, o si jo tinc por, que menys que el meu Déu, que és el meu tutor, es quedi amb mi. Aleshores, el que fem és això, sobretot, punt número 1, estar tot el dia amb ell. Punt número 2, sortir a passejar força al dematí i al migdia. Inclús fer-li fer molt esport, perquè llavors segregarà serotonina i ens ajudarà a que estiguin una mica més relaxats i tinguin una millor sensació de benestar. I sobretot no sortir en el moment dels petards.
Recordo que estem parlant amb la Maria Pifarrer, que som la veu dels animals i la natura aquí a Ràdio Estel i que parlem avui d'aquestes afectacions d'animals de companyia respecte de sorolls molt estridents. Ho focalitzem en la revetlla de Sant Joan perquè és el que tenim més recent, revetlla de Sant Joan o revetlla de Sant Pere, el dia 28, encara que en menor mesura, però també hi ha petards al carrer, no? I estan parlant de les afectacions, de l'estrès, fins i tot de taquicàrdies, d'altres possibles afeccions que puguin tenir tant gossos com gats, i Esclar, tot això poden ser pors, com deies tu, no, Maria, que no, si el gos té estrès o té por, no la tindrà només aquest any, sinó que serà una cosa permanent al llarg del temps.
No, no, és que aquest any tindrà por i l'any que ve en tindrà més, perquè des d'aquest any fins l'any que ve haurà hagut finals de les Champions, haurà hagut partits de futbol que hauran guanyat els que a nosaltres ens agraden, hauran sigut la festa major del poble, a més hi haurà hagut alguna tormenta, hi haurà hagut trons, hi haurà hagut tempesta, tal i que qual, i llavors tot això fa que l'any que ve sigui pitjor que aquest.
Mm. I aquestes pors permanents, es diu, de vegades és perquè no tots els animals ho tenen, no? Per què és això? És a dir, hi ha animals que poden estar més acostumats a aquest tipus de sons, que de cadells els hagin viscut, o no hi té res a veure?
Hi ha una cosa fonamental. Quan un animal està amb la seva mare fins als 2 mesos i mig, la seva mare li dona eines per poder sobreposar-se a l'estrès. Llavors, quasi sempre, val? Si la genètica acompanya, perquè, clar, d'una mare amb pors neixen cadells amb pors, val? Mm. Perquè això és una cosa que té una part genètica i una part d'entorn. Llavors, si el cadell d'una línia genètica sense por es queda amb la seva mare fins als 2 mesos, 2 mesos i mig, la mare li haurà ensenyat i li haurà donat eines per poder superar l'estrès. Arribarà a nosaltres molt més equilibrat i llavors pues, serà molt més senzill i segurament no tindrem por, aquestes pors, val? Perquè d'això n'hi ha molt. Hi ha gossos que tiren petards i tal i els és igual que els donen el mateix. Però quin problema tenim? Clar, si nosaltres separem el cadell abans dels 2 mesos, 2 mesos i mig, com per exemple, pues és que me l'he trobat al contenidor, m'he trobat una bossa amb 5 cadellets amb el cordó umbilical, o, bueno, el que sigui, que és que els han separat de la mare abans de que els hagi pogut ensenyar, aquests animals són insegurs. I, evidentment, aquests animals, els sorolls i les coses, els fan més por.
Mm, clar, perquè de vegades es diu, home, és que el tens massa protegit, potser, no? No té res a veure amb això.
Bueno, això tampoc ajuda, perquè, clar, si nosaltres hiperprotegim a l'animal, tampoc li estem fent cap bé, igual que quan tenim... Això passa també amb les persones. Una cosa és protegir-lo del mal, és a dir, donar-li el seu menjar, el seu joc i fer que sigui feliç, i una altra cosa és hiperprotegir-lo, perquè llavors el que fan és agafar una dependència cap a nosaltres. Però llavors el problema no està sols en la por, el problema està en que tenen una dependència cap a nosaltres. M'explico la diferència? Mm. Encara que el resultat pot ser que sigui similar, perquè des de fora es vegi igual, la causa no és la mateixa. No és la mateixa que jo no tinga eines per poder lluitar contra una situació d'estrès, que no que jo, que tinc un lligam extraordinàriament fort amb tu, pues em desespera quan tu marxes. Mm. Mm.
Parlem de tractaments, això que parlàvem, per últim. Bé, en qualsevol cas, això sí, ho hem de dir, no castigar el gos, que de vegades també és una, o el gat, una conducta que de vegades se sol emprar, no? En molts casos també quan fins i tot reacciona d'aquesta manera davant de sorolls. Però quines altres prevencions hem de tenir en compte, en consideració, a part de no sortir al carrer?
Hi ha una cosa molt important que hem de recordar, i és que la por és una emoció i les emocions no es premien ni es castiguen, s'acompanyen i s'ensenyen a modular. Això és l'important. Llavors, quines altres coses podem fer? Podem utilitzar, el que passa que, clar, avui ja és una mica tard, perquè això ja ho comencem a preparar des de començaments de mes. Podem utilitzar les feromones, que són aquestes olors que els animals percebeixen, nosaltres no, però ells sí, i que actuen relaxant-los i fent que estiguin tranquils. Podem utilitzar medicaments naturals. El que passa que els medicaments naturals no és allò de em prenc la pastilla i em quedo dormit. No, aquests medicaments fan el seu efecte a base d'acumulació a sang. Per tant, necessiten un mínim d'una o 2 setmanes, depèn de ser, perquè ja comenci a fer efecte. Per una altra banda, també tenim xutxes i aliments que afavoreixen la relaxació, perquè dintre de la seva composició poden portar, per exemple, triptòfan. Després també tenim la possibilitat de fer una desensibilització, però això ho començarem a fer quan hagin acabat els petards, és a dir, allà pel setembre o així que hauran acabat les festes dels pobles i tot això, i encara la lliga de futbol no tindrà tants campions ni coses així. I per una altra banda, sempre ens quedaran els medicaments psicoactius, que són els medicaments que fan, en realitat, treballen sobre el cervell de l'animal i fan que perdin la consciència. Però, clar, aquests medicaments no es poden donar sense un xequeig i un control veterinari previ, perquè si jo, amb un animal que pateix del ronyó i jo no ho sé, li dono un d'aquests medicaments, m'estic inclús estar jugant la vida. O, si no li dono la dosi adequada, pot ser que en comptes de relaxar-lo s'exciti encara més perquè tingui un efecte paradògic. Per tant, si hem d'arribar amb aquest tipus de medicació, sempre sota control veterinari. I, evidentment, com hem dit abans, no es quedaran mai sols a casa. Nosaltres ens quedem amb ells i preparem la casa.
Fer companyia, que és una altra de les grans d'aquests grans remeis, intentar estar amb ells també en tots aquests moments. Ah. Parlaves de feromones i parlaves d'altres remeis, tot això, evidentment, el veterinari, que ho pugui també aconsellar, i perquè no ens equivoquem en la recepta, no?, en que això pugui crear efectes perjudicials. I no sé, Maria, també, si hi ha, perquè es parla també de que es poden fer tests, suposo que a la clínica veterinària, d'afectació del sol dels animals, no? És a dir, si us afecta més o menys i de quina manera, i no sé com es pot fer això i si és recomanable.
Bueno, més que res, això és preparar a l'animal perquè aquesta situació la tinguem controlada, val? Però clar, si nosaltres estem a dia 22,
clar,
arribem una mica tard. Això és el que tenim que fer, prepensar-ho per l'any que ve. Independentment que podem fer tests de sos i de sons i de més, no és tant el so com la reacció de l'animal front a aquest so. Ens pot ajudar molt, però el més important és, tinc un animal ansiós, tinc un problema d'ansietat no resolta, potser el nostre animal té una por o té una fòbia a determinades situacions, controlem. El meu animal, quan està en mi, està tranquil o està nerviós? Quan se sent i surt al carrer, té por o, per lo contrari, no? Pues això és el que tenim que controlar. Per això és tan important preparar-lo, perquè quan vinguin aquestes situacions no perdin el nord, no perdin el raonament, que és el que passa quan arribes al pànic i a la fòbia, que deixes de raonar i corres fins que caus. I llavors podem previndre i podem ajudar-lo a que sigui feliç amb nosaltres.
Doncs ja ho sabeu, sobretot també una mica de lògica, una mica de tranquil·litat, i tingueu en compte tots aquests consells que us ha donat la Maria, i que no només hi ha Sant Joan, també arriben festes majors, i després, més que pel maig això, potser ja ha passat, arriben totes aquestes victòries, Copes d'Europa, etc, etc, que també fan molt de soroll i poden afectar els nostres...
El futbol no en sé massa.
Els nostres animals. No, no, ara no parlarem de futbol. Ho deixem per un altre dia. Maria, moltíssimes gràcies avui també per haver-nos explicat.
Gràcies a vosaltres, i sobretot la por s'acompanya, no es renya.
Per tant, estiguem sobretot amb ells. Gràcies, Maria.
Gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem amb el Tony Bennett i la Lady Gaga. Per aquest duet es va muntar una orquestra que és una simfònica, amb noms i cognoms dels músics i tota mena de tècnics. És de veritat aclaparador. Fora tot tipus de sintetitzadors ni electrònica, es torna a la corda i al vent. Doncs preneu nota d'aquesta orquestra. Secció de corda, 47 professors. De vent, 10. De ritme, 4, amb total 61 músics. El resultat és excel·lent. Ara, amb un teclat i quatre músics, es munta un disc. Escolteu, comença la Gaga amb Lush Live, segueix el Tony amb You Can't See Forever i ho acaben junts amb But Beautiful. Com sempre, fins a la propera, si de bo.
I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life to get the feel of life from jazz and cocktails. The girls I knew had sat in sullen gray faces with distinguished traces that used to be there. You could see where they'd been washed away by too many through the day. 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. Thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Oh yes, I was wrong. Again I was wrong. Life is lonely again, and only last year everything seems so sure. Now life is awful. Again, a truffle of hearts could only be a boy. A week in Paris could ease the bite of it. All I care is to smile in spite of. Thank you.
how it will astound you that the glow of your being outshines every star you feel part of, every mountain, sea, and shore you can hear from far and near, a world you've never heard before. And on that clear day, on that clear day, you can see forever and evermore. Love is funny or it's sad, or it's quiet or it's mad. It's a good thing or it's bad, but beautiful, beautiful to take a chance. And if you fall, you fall. And I'm thinking I wouldn't mind at all.
Love is tearful. It's a problem. Oh, it's play. It's a heartache either way, but beautiful. And I'm thinking.
I'm thinking if you were mine,
that would be but beautiful.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de William Holden amb els animals i la natura. William Holden és actor nord-americà, protagonista de pel·lícules memorables i guanyador de 2 premis Òscar al millor actor. Una bona part del seu temps el va dedicar a la reserva d'animals salvatges que tenia a Kènia, a l'Àfrica, on deia que era l'únic lloc on realment era feliç. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Per afrontar els problemes de fons que no poden ser resolts per accions de països aïllats, és indispensable un consens mundial que porti, per exemple, a programar una agricultura sostenible i diversificada, a desenvolupar formes renovables i poc contaminants d'energia, a fomentar una major eficiència energètica, a promoure una gestió més adequada dels recursos forestals i marins, a assegurar a tothom l'accés a l'aigua potable. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.